els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La contribució principal a la pastoral familiar l'ofereix la parròquia, que és una família de famílies, on s'harmonitzen les aportacions de les petites comunitats, moviments i associacions eclesials. Juntament amb una pastoral específicament orientada a les famílies, se'ns planteja la necessitat d'una formació més adequada dels preveres, els diaques, els religiosos i les religioses, els catequistes i altres agents pastorals. En les respostes a les consultes enviades a tothom, s'ha destacat que als ministres ordenats els acostuma a faltar formació adequada per tractar els complexos problemes actuals de les famílies. En aquest sentit, també pot ser útil l'experiència de la llarga tradició oriental dels sacerdots casats. Aquesta orientació del punt 202 de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, del Papa Francesc, ens serveix avui de punt de partida per parlar específicament de pastoral familiar. A la nostra taula compartida coneixerem aquesta vegada tres testimonis del que és el lloc de la família en el món, des de la mateixa Església i des de la societat civil, les dues visions.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
La pastoral familiar és tota aquella acció de l'Església, sempre acompanyada per la pregària, encaminada a enfortir aquesta cèl·lula bàsica de la societat, la unió d'un home i una dona oberta a la vida. En altres paraules, és l'acció evangelitzadora que realitza l'Església perquè sigui acompanyada la família en totes les etapes i situacions del seu camí. Allò que és essencial de la pastoral familiar és la vida eclesial del matrimoni i la família en el seu conjunt. No se centra en el moment de contraure matrimoni, de segellar, per dir-ho així, la unió, sinó que vol acompanyar la família en el creixement de l'amor. El subjecte principal de la pastoral familiar és la mateixa família, començant pels esposos. Els agents de pastoral familiar són persones especialitzades que animen i acompanyen aquest àmbit de l'Església. Tenim diferents referents, com el Directori de Pastoral Familiar per a l'Església a Espanya, i tot això ajuda a construir un fil conductor que és la vocació a l'amor. La comprensió interna dels temps d'aquesta pastoral es correlaciona amb els tres elements essencials d'identitat de la persona, que és ser fills, per ser esposos i per arribar a ser pares. I tenim amb nosaltres per parlar-ne, d'una banda, Emili Punyet i Sílvia Olivella, que són els directors del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Matrimoni, també. Emili Punyet i Sílvia Olivella, benvinguts i gràcies.
Hola.
Hola, hola, Ignati. Gràcies a vosaltres.
Encantats de saludar-vos. I també tenim amb nosaltres un veterà defensor de la família, podem dir-ho així, que és el periodista i historiador Daniel Arasa, president i fundador de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Benvingut i moltes gràcies. Hola.
Molt bona tarda, Ignasi, i també a Sílvia i a Emili.
Molt bé, també es coneixen, no?
Sí, ens coneixem, sí.
Perfectament.
Molt bé, molt bé.
Molt de gust de compartir amb el Daniel.
Podem dir que com a pares de família, Emili Punyet i la seva dona, i Daniel Arasa i la seva dona, són d'etapes diferents, no? Vostès són més joves, oi, Emili i Sílvia?
Sí, potser no tant, eh? Potser no tant.
Més joves que Daniel Arasa, vull dir, eh? Sí.
Tant, jo ja sóc un veterà, superveterà, i quasi per tirar a la basura, per dir-ho.
No, home, no digui això.
L'experiència és un do.
L'experiència és un do, sí.
40 anys de matrimoni, enguany.
40 ja, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, també en porten molts, i tant. Emili i Sílvia, com funciona una delegació de pastoral familiar en general, si ho volen explicar breument? En aquest cas, en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, secretariat, però vaja, el mateix, estem parlant del mateix, de l'àmbit d'una diòcesi dedicat a la família.
Correcte. Bueno, ho has dit tu molt bé a la introducció. És el canal de la diòcesi per fer arribar doncs, totes les, diguem-ne així, missatges, polítiques, valors de l'Evangeli al mig de la família. Bàsicament, és constituir totes aquelles activitats, coordinar tots aquells moviments que es dediquen a treballar envers la família, aquelles corrents que hi ha, família i vida, afegiríem, que neix de la família, doncs tot posant a Jesucrist al mig de la família.
Mm-hmm. Sí, alguna cosa per afegir, Sílvia?
Bueno, tu deies molt bé, no? Amores Letícia, ho nomenaves al Papa Francesc, no? I que recordava el Papa Francesc, no? L'himne a l'amor, no? De Sant Pau, no? Que és recordar una mica i tornar a les arrels una mica, no? De veure com poder fer aquell cant de l'amor tan maco que moltes vegades es llegeix a les bodes, però després no es porta a la pràctica, no? Llavors, bueno, recordar-lo contínuament, no? Que l'amor és pacient, que és sacrificial, que no tendeix, que no és arrogant, etcètera, no? Que tot ho perdona, no? I que tot posa sempre a l'altre pel davant abans que un mateix, no? Que no és egoista, no? I
sí,
sí. Això, també, no?
Que l'amor no passa mai. Sí, li volem preguntar també a Daniel Arasa, a banda que pugui dir-hi la seva també sobre la pastura familiar de l'Església, pel que és la família, més enllà de les creences, és a dir, la família, com a realitat antropològica, és anterior a la mateixa Església, és de dret natural, no? I, per tant, aquí entronquem amb el que fa i defensa la Plataforma per la Família Catalunya ONU, que, de fet, no és confessional, no? Què és aquesta plataforma i una mica com podem defensar la família humanament, no? Socialment.
Com molt ben dit, Emili, Gràcia, efectivament, hi ha una possible línia d'acció en favor de la família, que podríem dir més institucional, de la pròpia Església, l'arquebisbat, els bisbats, etc. Però també pot ser una, que diguem, és la nostra, que és de la societat civil. Gent que som cristians, almenys la majoria, els promotors principals, que tenim, volem que sigui reconeguda la família com a natural, la família natural, no parlem de la família tradicional, la família natural, home i dona, amb els possibles fills, i que al mateix temps la societat reconegui la gran aportació de la família en aquesta societat. I, per tant, l'obligació de les institucions de l'Estat, dels ajuntaments, el que sigui, perquè han d'ajudar aquesta família que pugui portar a terme els seus grans objectius, que són, diguem, tirar endavant les persones que la formen, la seva educació, etcètera, no? I això des de la societat civil, sense directament ser confessionals, encara que nosaltres no neguem mai que l'humanisme cristià està en la nostra base. Però que pot participar gent que no sigui cristiana i que a través d'activitats, a través d'accions, a través de manifestos, a través de reunions, de congressos, del que sigui, tractem de que aquesta família, en primer lloc, sigui present a la societat i, en segon lloc, que des dels organismes li arribi aquella ajuda perquè pugui fer portar a terme els seus objectius.
Sí, i quines són les grans accions, activitats o missatges que ofereix durant l'any la Plataforma per la Família Catalunya ONU?
Mira, per una banda, nosaltres tenim actitud que potser negativament és reactiva. Per exemple, estem davant d'una societat, unes lleis que bàsicament són antifamília. Estic referint-me, lògicament, als que pertoquen al camp familiar, no?
Uh-huh.
I nosaltres tenim una actitud de rebuig en alguns casos, presentar objeccions, presentar al·legacions, quan és possible. D'altra banda, davant d'accions de govern, que es considerem negatives, per exemple, que en aquest moment tenim tot el de la ideologia de gènere, que ens estan ficant en calçador a les escoles, als mitjans de comunicació, etc., nosaltres una actitud contrària defensant això, defensant la família com a tal, per no deteriorar-la. Per altra banda, fem activitats des de donar premis de lluitadors per la família fins a organitzar congressos per exemple, sobre conciliació de vida laboral i familiar. És a dir, fer activitats d'aquest tipus de forma que puguem contribuir en la mesura que podem, que sabem que hem de reconèixer que és relativament petita, tractar de valoritzar la família.
Valoritzar.
I ara, per exemple, per afegir això, encara que no és directament família, però molt relacionat, aquest mes de març que estem començant, que és el mes de la vida. Per tant, també en defensa de la vida i, per exemple, rebutjant l'avortament o rebutjant l'eutanàsia. I, per altra banda, demanant que les institucions recolzin a les persones, les dones, per exemple, embarassades, per tal que no hagin d'avortar.
Està molt clar com es defensa, no?, la família també socialment. És clar que l'Església té un calendari també, la setmana del matrimoni se celebrava al febrer, coincidint amb Sant Valentí. També li vull preguntar a Emili Punyet, com igualment a Sílvia Olivella, de quina manera es pot combinar, diguéssim, la fidelitat al model de família que defensa l'Església, aquesta fidelitat des de l'humanisme cristià, amb l'acollida que també demana el Papa Francesc a l'Amoris Laetitia i es va defensar en el sínode sobre la família, acollida a tota mena de situacions, de vegades de trencament, com poden ser matrimonis separats o situacions de conflictes intrafamiliars o parelles en situació irregular. Com es combina això? Pregunta difícil, suposo.
Bueno, a veure, sempre des de la vocació de l'Església, que és una vocació d'acollida a tota la problemàtica que pugui sortir al voltant d'una família, defensant el model de matrimoni home i dona i fills del matrimoni. Però dintre d'aquest model és evident que hi ha problemes, no?, que poden haver doncs trencaments, que hi poden haver ferides, a vegades ferides molt greus, pares, matrimoni, fills, situacions de dependències dels fills. Molta problemàtica que s'ha d'acollir. S'ha d'acollir amb els braços oberts, no? Mai rebutjar a la persona que té el problema. Acompanyar-la amb el problema. Moltes vegades sense poder resoldre el problema. Tant vegada el problema l'han de resoldre potser ells mateixos.
Clar.
Però sí acollir-los i sí, si es detecta situacions on es pot acompanyar, dintre de la pastoral familiar tenim doncs tot el servei arxidiocesà d'orientació familiar que atén aquests casos concrets de trencaments, de ferides, de problemàtica amb els fills, de dependències, com dèiem, amb un equip de terapeutes, de psicòlegs, de professionals que són voluntaris i que acompanyen i ajuden a aquestes famílies, matrimonis que s'acosten moltes vegades a través de les parròquies, no? Arriben a una parròquia amb un rector, li plantegen un problema i aquest rector detecta doncs un possible problema de, què sé jo, de salut mental o un problema de crisi matrimonial que poden atendre o han d'atendre els professionals que estan preparats per això i ens deriven aquestes persones, aquestes famílies, a aquest servei que ofereix el secretariat de pastoral familiar a través de la diòcesi. No? Però, diguem-ne que la clau sempre seria acollir, escoltar, acompanyar.
Sí, sí.
Com a mare, que és l'Església, no?
Exacte.
I acull, tant si un fill ho fa bé o no ho fa bé, no? Igualment és mare.
I tant. Qual,
aquesta és l'actitud de l'Església.
Clar que sí. Mare, i a més els qui acullen, doncs tampoc són doctors de la llei, sinó que són persones que pastoralment volen acompanyar i ajudar aquestes persones. Acollir i acompanyar sense exaltar els trencaments, evidentment, no? Perquè l'Església té molt clar que el matrimoni és un sagrament i és per tota la vida, això està clar. Una de les eines que es donen, em sembla que alguna vegada ens ho havien comentat vostès, Emili i Sílvia, és ajudar en processos de nul·litat, de vegades, no?, quan una unió és inviable, no? I, per tant, podria ser un matrimoni nul.
Sí, sí, quan es pot detectar una situació d'aquest estil, doncs s'acompanya, s'ajuda i s'aconsella, també. I, sobretot, el que no fem i ni volem fer és jutjar a ningú, sinó acollir, acompanyar, plorar amb la persona si cal, però sobretot brindar-los la màxima ajut, el màxim ajut que es pugui.
Traslladem aquesta pregunta des de la visió més antropològica, social i no confessional, encara que igualment des d'una visió cristiana, a Daniel Arasa, no? Des de la plataforma, per exemple, tot el que és aquesta realitat, no podem amagar el que passa, no? Que més de la meitat dels fills en edat escolar ara mateix tenen els pares separats, per exemple, situacions de... Però ja no és només la separació de la parella, és moltes vegades és la desunió familiar en molts aspectes, oi? Aspectes d'individualisme, de manca de valors. Què ens diria Daniel Arasa?
Sí, efectivament, és molt seriós el que està passant, no? Mira, lligant una mica el que deien ara l'Emili i la Sílvia, un aspecte, nosaltres no tenim estructura per fer, diguem, per acollir de manera generalitzada a gent que tingui aquest tipus de problemes, eh? La cosa pot aconsellar-se a tipus a nivell personal.
Sí.
Però un aspecte que jo mateix i altres hem aconsellat és a dir, quan una família té problemes, entre altres coses que han de fer, atenció en mans de quins psicòlegs es posen avui dia en marxa. Hi ha alguns matrimonis que tenen dificultats i avui dia acuden al psicòleg, però es troben molts psicòlegs que diuen, escolta, si vostès no us enteneu bé, trenqueu. Que avui tenen algun psicòleg d'aquests, intenta, si es pot, no sempre serà possible, però moltes vegades sí, intenten continuar junts mantenint el matrimoni. Ho dic perquè és que conec casos d'allò que han anat a qualsevol psicòleg, i aquests van, escolta, amb res, trenca i fora, no? Per tant, una mica en aquest aspecte. Després, nosaltres sí que, per dir-me, en temes d'educació, o entitats que treballen en el camp de l'educació. I un aspecte molt important és que tots sabem que els pares, pràcticament tothom, estima els seus fills. Això ja és de naturalesa, tots pares i mares i els fills. Però pels fills i la seva educació, un dels aspectes més importants és que els seus pares s'estimen. No només que estimen els fills, sinó que entre ells s'estimen. I això és una ajuda molt important per a l'estabilitat, per a la formació dels fills. I, per tant, tractem de contribuir de forma que hi hagi persones que s'estimen entre ells i que, per tant, facin més estable el matrimoni.
Mm-hmm. Doncs molt bé. Anem avançant ja a la recta final d'aquesta taula, d'aquesta conversa tan interessant sobre pastoral familiar de l'Església. Ens centrem en això, tot i que, evidentment, això està connectat amb el món divers. Emili Punyet i Sílvia Olivella, per què la família pateix aquesta crisi tan forta, tot i ser, en realitat, tan valorada com a institució a nivell social? És a dir, a qualsevol persona que li parlis de la família sempre posa bons ulls, per entendre'ns, no? M'agradaria tenir una família en harmonia, m'agradaria estimar... Una altra cosa després la realitat i l'excessiva tolerància amb situacions de trencament o contravalors. Què ens dirien d'això, Emili i Sílvia?
Bueno, en primer lloc, estem en una societat que ens educa i ens deixem educar amb l'individualisme. Els joves que van creixent, que van sortint, cada vegada són més, diguem-ho així, narcisistes. Es miren molt per ells, no? I això clarament no funciona a dintre d'una família. Una família necessita que surtis de tu mateix, que miris l'altre. Que, bueno, ho deia el Daniel molt bé ara fa un instant, no? Si el matrimoni és un problema, s'estan esbarallant sempre, allà no hi haurà família i perquè no s'esbarallin, doncs, bueno, justament ha de créixer aquest sortir d'un mateix. Això seria un aspecte, potser, per nosaltres el més important. El tema de la precarietat laboral, la crisi de la vivenda, tot això li deixem al Daniel que ho parli, no? Però per nosaltres, des de la visió cristiana, si un matrimoni cristià amb un sagrament quan es casa ho té molt clar que aquest és un contracte per tota la vida i que és un contracte que faig amb la meva esposa no perquè l'estimo, sinó perquè la vull estimar per sempre i viceversa, doncs a partir d'aquí estem construint una família que serà sempre un lloc on tornar per al matrimoni i per sobretot pels fills, perquè com a matrimoni els haurem transmès doncs, tots aquests valors evangèlics que són importantíssims que els vegin executats amb els pares. Important, amb el matrimoni.
Important aquesta paraula, voler estimar per sempre, la que ha dit Emili Punyet, perquè sovint associem l'amor només al sentiment, a l'enamorament, que també ha d'existir, sobretot al principi, no? Però aquí hi ha molt més, clar, és el desig, la decisió, no?, d'optar per una resposta vocacional, perquè això també és el matrimoni, no?, una vocació. Bé, jo no m'allargo més, però vol comentar alguna cosa més en aquesta línia Sílvia Olivella i després Daniela Dassa? Sí.
És allò, el que ha dit el meu marit, no? No em caso perquè t'estimo, sinó em caso per estimar-te. Uh-huh. És una projecció de futur, no?
Sí.
De sortir de mi mateix, de l'egoisme, no?, que és possiblement el que més... La crisi ve per aquí, no?
Clar, perquè si dius em caso perquè t'estimo, evidentment has d'estimar l'altra persona per casar-t'hi, no?
Exacte.
Però si ho deixes aquí, estàs insinuant que es pot acabar aquest amor, no?
Diguéssim. Exacte, és per estimar, per exemple.
Clar, i que es podria acabar aquest matrimoni. Daniela Dassa, sobre aquesta... Està d'acord, Daniela Dassa, que en realitat, socialment, la gent veu amb bons ulls la família? O sigui, la família és una paraula que no té mala premsa, oi? Socialment.
Les enquestes sempre donen... Valorant les diverses institucions, sempre la família és la primera. Però, esclar, això no sempre es tradueix en els resultats, diguem.
Clar. Aquí és on arribem, sí.
Sí, però, efectivament, com han dit, mira, quan se va en una posició absolutament individualista, narcisista al matrimoni, és anar amb una bomba de rellotgeria a la butxaca, que et pot explotar en qualsevol moment, no?
Clar.
Per tant, no es pot anar així. D'altra banda, tu mateix has dit, Ignasi, una cosa molt clara. És una societat basada en el sentimentalisme.
Clar.
S'ha perdut el sentit de la formació de fons, és a dir, el voler estimar, el voler entregar, el voler raonar, per substituir pel sentiment. Quan dius que el sentiment ha desaparegut, ja no l'estimo. No, escolti'm, és que hi ha molt més que això. No és aquelles papallones a l'estómac de l'enamorament, sinó que ha arribat un moment que hi ha que voler estimar i posar tots els mitjans per estimar a l'altre. Estimar-lo amb els seus defectes, que en té, com tot home en tenim, no? Aleshores, és una actitud que és molt més, que té un component racional molt important, i no diguem els que són cristians, que jo sempre dic, inclús un llibre que vaig fer fa poc, que el matrimoni no és a dos, sinó que és a tres. Som el marit, la muller i Déu, els cristians.
Sí, és de tres, efectivament. Bé, ens sembla interessantíssim el que estem comentant, però ja per acabar molt ràpidament, Emili i Sílvia, i també Daniela Dassa, què és el que consideren vostès més important perquè una família funcioni? Ja anem una mica en positiu, perquè aquí també volem reivindicar aquesta defensa de la família en positiu, que no sigui només reactiva, que també s'ha de fer, no? Clar, si és atacada, doncs la podem defensar, però... Què és el més important perquè una família funcioni com a casa d'amor i de valors? Clar, aquí entrem en molts factors, oi? Que hi hagi esperit de sacrifici, que hi hagi tolerància de vegades entre dos germans que potser són molt diferents i es poden barallar. No sé, com ens ho enfocarien, això?
Bueno, ja ho anem dient, no? El primer que ha de funcionar en una família és el matrimoni dels pares, no?
Són l'exemple, és una mica el que marca, no?
És el que marca, és el que, no pel que diguin, sinó pel que vegin que fan els pares, els fills sortiran educats d'aquella família amb els valors que transmetran. En el nostre cas, valors civils, humans, el que vulguis, però sobretot els valors de l'Evangeli, no? De l'amor, del respecte, de sortir d'un mateix, de la magnanimitat, que és una cosa que no se'n parla, no? Avui sembla ser que tu fas això i jo faig allò, tenim aquesta responsabilitat,
no?
Tu no fas el teu, allò queda sense fer, i no. Un és magnànim quan veu allò que no està fet i ho fa encara que no li toqui, que surt d'ell mateix, que constantment està mirant per l'altre, no? I veient-ho per l'esposa, per l'espòs, també pels fills, no? I els fills, això, s'ho emporten de cura. Si no hi és, doncs, la institució del matrimoni de la família pateix, perquè aquests nens no es voldran casar, no voldran formar una família clàssica perquè no han vist que la seva funció és.
Clar, clar, aquest és un tema també important que el deixarem per un altre dia, la manca del sentit de compromís. Aquest és un valor social que ha anat a menys en les últimes dècades, podem dir. Sí, per tancar, Daniela Dassa, disculpin, que ja se'ns acaba el temps.
Sí, mire, aplaudeixo el que acaba de dir ara l'Emili de la magnanimitat. És una, aquesta virtut de pensar en coses grans està minimitzada, com fem amb l'ordinador, que ho reduïm, no? Doncs aquesta és una gran virtut. I afegiria petits detalls, doncs, per exemple, el perdó. No, el matrimoni ha de procurar no anar mai a dormir per la nit sense haver-se reconciliat si hi ha hagut tensions en aquell dia. Fer del matrimoni, la matrimoni de la família, la vida de família, les famílies alegres. No sempre capficades, no. Alegria, el respecte per suposat, i pensar que cada dia hem de posar un petit granet per fer més feliç a l'altre i, per suposat, també els fills, si els tenim.
Doncs molt bé, molt bona síntesi. Gràcies, Daniela Dassa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, periodista i historiador, i gràcies també a Emili Punyet i Sílvia Olivella, directors del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bona feina amb la pastoral familiar i també amb la defensa social de la família. Fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Caldrà que sí, cada dia, a cada moment, cada passa.
El sí que es donen els nuvis en un casament no és només d'aquell dia, sens dubte. És de cada dia, de cada moment, de cada passa. Aquesta cançó del grup Cairoi ens ajuda a acomiadar-nos recordant la importància de la família. Caldrà dir que sí cada dia. Gràcies per la vostra companyia. Fins aquí al nostra taula compartida, al nostre espai, la taula compartida de cada setmana. Podeu escoltar-nos per Ànima Estel i també ens podeu recuperar des del web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Salutacions a la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé!
Un nou somni en un nou camí pels liberant cada dia és el ràdio que sí.
Taula compartida, un podcast de Ràdio Estel.